Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en créixer en cos i ànima, per saber fins a quin punt és important valorar l'autoestima corporal dins del procés de creixement personal. I per fer-ho, ens acompanyen la Teresa Terrades. Molt bon dia, Teresa.
Molt bon dia.
La Teresa és professora de secundària i coach educativa, formadora de docents, famílies i adolescents, i també està amb nosaltres la Yolanda Vives. Bon dia, Yolanda.
Hola, bon dia.
La Yolanda és psicòloga. Des de fa 35 anys està especialitzada de la pràctica psicomotriu o couturier i és formadora de futurs mestres d'educació infantil. A veure, créixer en cos i ànima pot ser més complicat del que ens podríem imaginar d'entrada?
Sí,
segurament.
Sí, perquè des de Descartes, que deia que el cos i la ment estaven separats, fins ara que intentem pensar que estan integrats i que estan units, però que en la realitat tant a l'escola com a la família es treballen per separat, no és tan fàcil unir-los. Mm.
I creieu que és igual de... Anava a dir si fàcil o difícil, crec que és més aviat difícil fer-ho a la dècada dels 80 del segle passat que ara als anys 20 del 21?
Bé, jo entenc que créixer és sempre... I si pensem, sobretot en les etapes de transició com l'adolescència, sempre és un moment que ens mou del nostre equilibri habitual, no? Per tant, els canvis d'etapes i créixer sempre és difícil o és fàcil en cada moment. La diferència dels anys 80 amb ara és que, clar, actualment hi ha tot un entorn absolutament diferent al que havíem tingut els que vam ser adolescents als anys 80, no? O vam ser joves aquella època. Clar, tot el món virtual, tot el món, no, que està emergint amb les noves tecnologies, penso que sí que està fent molt diferent, si més no, de cara als que ho estem veient com a adults ara, entendre tot el que vol dir ser jove o canviar i créixer en aquest món que moltes vegades conviuen moltes presències a la vegada, no? Conviuen la presència física, la presència virtual, no? Les diferents formes d'aquesta presència virtual, i tot això a uns nostres es fa molt més complexa.
Deies, veure-ho ara amb mirada d'adult, sabeu aquell argument tan típic d'intercanviar-se? Mm-hmm. Que ara, els que ara som adults ens hagués tocat ara ser joves i els que ara són joves haver estat joves fa 40 o 50 anys. Creus que ho comprarien, els que ara són joves, que dirien, no, això és molt més fàcil?
Bueno, ells compren tot el que no tenen. A lo millor els hi atreia, encara que nosaltres no volguéssim tornar, o sí, hi ha algunes persones que segur que sí, però estic molt d'acord amb la Teresa de que créixer és posar-se en qüestió. Mm-hmm. I per tant sempre és complicadet. Mm-hmm. Segons els entorns que tinguis, doncs si ets està més acompanyat, més amorosament sostingut, doncs vas fent. Mm-hmm. I si no, doncs vas més a tropeçar, no, amb pedretes.
Créixer en cos i ànima és el tema central del programa d'avui, també del proper butlletí FEAC, que sortirà el 5 de maig. Yolanda, dèiem, tu estàs especialitzada en la pràctica psicomotriu o couturier. En què consisteix, per tots aquells que no ho havíem sentit mai, i quin és el seu objectiu?
Doncs la pràctica psicomotriu és una metodologia, una forma de fer en què el cos, el moviment i el joc és les eines que tenen els infants. I jo crec que actualment totes les escoles tenen una sala de psicomotricitat. Mm. Potser no tenen un especialista en psicomotricitat, però justament, a més, parlant almenys de 0 a 7 anys, és l'etapa psicomotriu d'en Ballon, d'en Piaget, de tots aquests psicòlegs que han estudiat la psicologia evolutiva i que tothom tenim com a referència de la normalitat o les dificultats de la normalitat. Llavors, Lo que tothom coneix és els coixins, no? Mm-hmm. Que
què fan? No ho sé. Jo sé que hi ha aquestes mm-hmm. aules de psicomotricitat, però no he estat mai a dins.
Doncs són com una espècie de gimnasos en què hi ha espatlleres, hi ha colxonetes, uns coixins quadrats, cúbics o rectangulars, i després tot el que té més o menys un espai gimnàs d'escola. I allà els infants, amb aquest material que està estructurat des dels adults, doncs experimenten, viuen més des del cos i la ment en unitat, que no estan sentats en una aula o fent matemàtiques. El que passa que viure des del cos i la ment units ajuda a que després les mates surtin millor.
I tu deies del 0 al 7, que gairebé qualsevol centre deu tenir aquestes aules. Què passa a partir del 7? Segueix aquesta presència?
Sí que segueix, però amb treballs corporals, amb esport, amb l'educació física de tota la vida, el que passa que es porta molt diferent, és molt més dinàmica. Els profes d'educació física que surten ara surten no perquè fem gimnàstica sueca, que era abans, no? O els circuits que s'han de passar d'una manera o l'altra.
El Plinton, aquell maleït Plinton.
Quan fem formació amb els adults, el Plinton és el terror de tothom.
Terror.
I quan ho tornen a fer d'una forma més espontània, diria, doncs el Plinton es converteix...
No és tan traumàtic?
No.
Hauria de tornar a provar.
Es destraumatitzen, jo crec.
Per tant, està clar que aquest treball conjunt s'hauria de fer des que són petits.
Jo entenc que sí, que hauria de ser sempre, no? Des de del mateix moment que ja ens socialitzem, ja comencem a créixer, ja hauria d'anar d'acord i paral·lel un creixement amb l'altre. És a dir, al final és el creixement de la persona, no? Que és una mateixa... cosa.
Hi ha una frase del Jean Piaget, que és una persona que s'ha dedicat a l'evolutiva, a la psicologia evolutiva des de la cognició, que diu que la motricitat és la base de la intel·ligència, i tal com organitzes el cos, després organitzes el pensament.
Tot i així, abans deies que tradicionalment es tendia a separar el cos i la ment i que es treballa de forma separada. Entenc que tant a l'escola com les famílies devem anar més perdudes per aquí.
Bueno, les famílies no són professionals i ho fan amb tot l'amor del món. Jo crec que la pandèmia ha donat per veure que les famílies i els infants han organitzat sofàs i llits i recorreguts i tot el que podien perquè els infants segueixin expressant-se psicomotriument, no?
Llavors, ara que feia referència a la pandèmia, això ens va evidenciar, no?, aquesta necessitat que aguditza l'enginy, que quan potser no tens... quan no hi ha esquemes, ja surt això que hauria de ser que el cos i que la ment que vagin de la mà i que en un dia normal te n'adones que t'has de moure i que està bé pensar i relacionar-nos, però que tot s'ha d'anar cuidant.
Sí. Em sembla que també que és molt evident, no?, que és molt natural a la naturalesa humana, ja, això, no? El que passa és que és cert que clar, quan a mesura que els anem veient més grans, seria el cas meu, certament, clar, hi ha tot això que dèiem abans, el canvi amb el que és l'aparició del mòbil, no?, i de tots els ginys, diguem-ne, que comporten les noves tecnologies, perquè...
Les pantalles.
Les pantalles, en general, sí que ha comportat un canvi important a aquest nivell de tenir moltes hores, un cos quiet, que passen moltes coses davant seu, no?, a través d'aquesta pantalla, però que físicament ells estan completament parats. No?
Està descompensat tota la velocitat d'aquell scroll amb el moviment físic.
Amb el seu físic, exacte, perquè poden ser moltíssimes hores, no?, al llarg del dia. De fet, està comprovadíssim, no?, que són moltes hores i que és això, és una rapidesa increïble a nivell de pantalla, perquè no va acompanyat del moviment físic.
I quins tipus... Parla d'addicció, eh?
Sí, sí.
Les pantalles és una cosa que abdueix quasi bé, no?
Absolutament.
No només els adolescents,
no.
Els adults també.
No,
només cal entrar al metro.
Ho aprenen d'algú.
Exacte. No, aquí està clar que això ens ha agafat a tothom, sí. Però, és clar, hi ha edats en què diguem-ne, el nostre sistema d'alerta o de posar-hi el límit, per ell mateix no ve encara. Llavors, si no el posa l'adult, el nano jove, doncs ell es deixa portar per la seva inèrcia, no?
D'aquí una estona parlarem d'aquest acompanyament, però quins tipus d'activitats i experiències són les que ens poden fer créixer de forma sana al complet? Amb el cos, amb la ment, amb el cor.
Per exemple, abans a l'escola es treballava els valors com una assignatura. Jo crec que ara, a l'escola i a les famílies, perquè és el que respiren els infants, els valors o es viuen, i això es nota a les famílies i a les escoles que realment s'hi dediquen, o és una manca important, on tot és possible, com tu deies, en quina realitat és, no? De 0 a 7 anys tampoc tenen tan clar el que és fantasia i el que és realitat. Imagina't ara amb les pantalles i tot el...
Jo diria que en això, les activitats que haurien de tenir com dues premisses. Després, a partir d'aquestes dues premisses, en sortirien moltes, eh? Però jo entenc que hi ha d'haver activitat en relació humana, social, i amb el que és el contacte amb la natura. O sigui,
sí.
A partir d'aquí, posa l'esport, posa les manualitats, posa contemplar bellesa, contemplar una posta de sol. És a dir, poden venir d'aquí moltes coses, moltes diferents activitats, però aquests dos elements que hem dit, jo els veig com dels que donen més, més sentit a l'ésser humà. És a dir, tenen molt a veure amb la nostra manera de ser com a éssers humans, no? I si els podem anar educant des de sempre, en relació a aquests dos paràmetres, amb tot allò que doni de si, diria que tenim molt de fet.
És el que ens salva.
Sí.
I a la pandèmia, torno a dir, perquè va ser un moment crític, la natura i la cultura és el que no ens ha portat a la bogeria més alta, diria.
Sí.
I és el que ha evidenciat que gent que mai s'havia posat davant d'una pantalla per comunicar-se amb algú altre va prendre el Zoom, el Jitsi i totes les aplicacions possibles perquè necessitàvem comunicar-nos... connectar-nos, vaja, som animals socials.
Totalment. És que d'alguna forma jo crec que s'ha confós i crec que políticament també i les xarxes el que és una distància física, que és el que no podíem fer, amb una distància social. O sigui, va haver un moment en què era distància social i física, quan socialment, com tu dius, hem pogut abastar a l'altre lado del charco justament amb aquestes possibilitats.
I què podria passar, o què se suposa que passa, si no creix alhora, si no es va cuidant el cos, el cor, la ment? Deu haver-hi un desequilibri.
Sí.
Jo entenc que sí.
I una desorganització.
Jo quan pensava una mica entre mi, jo dic, em dóna la sensació que creix més l'individualisme, la superficialitat, no? Estem més, llavors, com a la mercè de les influències i les modes... creure'ns que som infinits, no veure, no pensar més enllà, no, del que vivim ara, sense deixar de pensar què pot venir després. No sé, per mi és una... Si no va a acord, hi ha tot això, un sistema de valors al darrere, que abans també comentaves, Iolanda, que diria que clar, no van treballant-se o no van fent-se, no?
No quaia, no agafa sentit.
Sí.
És com si no pogués agafar sentit, no?
Jo, exactament. La idea del sentit, jo que també crec que és fonamental, no? El per què fem les coses, què volem, no? Què imaginem pel nostre futur, com voldríem que fos, no? Tot això que ens connecta amb el sentit del que fem.
I l'acceleració encara impedeix més, no? Ara tot ha de ser ràpid.
Aquest anar ràpid.
I el moment i ara avui, no?
Immediatesa.
Sí. Immediatesa. Això dona incertesa més que seguretat.
A Escola de Família estem amb la Iolanda Vives i la Teresa Terrades i estem parlant de créixer per dins i per fora. Una de les novetats editorials de la setmana, ara que tenim Sant Jordi a tocar, és La cultura del narcisismo, la vida en una era de expectativas decrecientes, de l'americà Christopher Lash. una mica el que tu estaves parlant, Teresa, i el que fa el senyor Lage és una anàlisi sobre els efectes de la cultura en la personalitat. Però el més curiós de tot això és que aquest llibre és una reedició. Aquest llibre es va publicar per primera vegada l'any 1979. Ja llavors, Christopher Lage plantejava que el narcisisme era una epidèmia social que anava a l'alça, llavors, a finals dels 70. Ell va ser capaç de predir l'expansió il·limitada del jo narcisista, ansiós i cobdiciós a tots els àmbits de la vida. El que planteja és que l'evolució social del segle XX donava lloc a una estructura de personalitat narcisista que duia la por al compromís, a les relacions duradores, a envellir... deia que era la cultura juvenil dels anys 60 i 70, sort que el senyor Lage no va veure el segle XXI, i una admiració il·limitada per la fama que estava alimentada per la indústria cinematogràfica i fomentada per la televisió. Si el senyor Lage, que va morir fa gairebé 30 anys, amb 72, aixequés el cap, se sorprendria de com d'actual és ara el seu llibre i que és normal que s'estigui reeditant ara mateix. L'aparició de les pantalles que dèiem, la connectivitat, aquest anar ràpid, ha estat... O sigui, és superexponencial. Això passava a finals dels 70, el 2023, és com si estiguéssim a l'infinit de la trajectòria. O sigui...
Jo no crec que sorprengués. Diria, veus? Ja ho deia.
Ja ho deia.
Sí. Segurament estaria com satisfet de les seves prediccions, no? Estaria content, però... No sortosament per la humanitat,
perquè
justament no ens ha dut, penso, més felicitat. També és veritat que nosaltres ja ens ho mirem des de la visió de persones adultes, i evidentment, és el que hem dit, a vegades canviar-nos de lloc segurament li donaríem una altra importància, però, home, tota aquesta cultura tan lligada a agradar, a ser vist, a mi també em sorprèn molt, per exemple, tot el que és despullar la intimitat, no? Que s'exposen contínuament a través de les xarxes per poder aconseguir això, un reconeixement dels seus iguals, no? Tot aquest món, ostres, és que després com es construeix la persona, no? I amb què s'aguanta, amb què se sosté, no? Al cap dels anys, quan estàs exposant tota la teva vida d'una manera sempre, a més, molts cops enganyosa, no? Sempre ficcionant una felicitat que tampoc és real. I que va generant doncs, aquest fenomen de masses dels influencers i d'aquest fenomen de fans, de cap a algú que simplement exposa la seva vida a la pantalla. No?
Justament hi ha una sèrie documental a Prime Video, crec que es diu Los Influencers, o una cosa per l'estil, que tan sols el tràiler ja és un compendi de tot això que tu deies.
Sí.
Gent molt jove, en aquest cas són els protagonistes de la sèrie documental, com mostren un aparador i ells alhora els veus, una primera part, diríem, d'aquest mini-trailer, uns 30 segons, tot és èxit, seguidors, és impressionant que facin qualsevol cosa i tinguin milions de visualitzacions, i els següents 30 segons és la cara fosca de tot això, no? Com estan sols, la pressió que et senten... dubtar si haurien hagut o no de fer el que han acabat fent. Què implica que els adults, avui posem el focus en els més joves, que infants i joves puguin ser narcisistes?
Bueno, tu has parlat d'estructura de personalitat i dintre de les estructures de personalitat en el desenvolupament humà s'ha de ser narcisista en una època determinada. Tothom ho hem de ser i tothom tenim, ens queden dosis de narcisisme. La dificultat és quan aquest narcisisme tapa tot ho altre, que impedeix justament que siguin etapes que es van passant i es quedi fixada. I llavors, en aquest moment, hi ha una patologia que és el narcisisme, que és la perversió. És a dir, es compara el narcisisme amb una de les patologies més greus, on tot val, no hi ha límits. L'altre està a les teves mans. Tu estàs a les mans de l'altre. Llavors, la paradoxa és aquesta, de dir, hem tingut de passar tots per aquí, si no seguiríem construint-nos i creixent, però en aquest moment, si seguim mantenint això, és la nostra perdició. El que abans era un motor, tu has d'autoafirmar-te, has de tenir suficient confiança en tu mateix, i això necessita una dosi natural de narcisisme, Però si això ho segueixes mantenint, acaba sent un fre, no un motor. I un fre que t'aboca a desorganització, inestabilitat. Em sembla que ara per la tele passarà un d'aquests programes de la... em sembla que és TV3, d'una influencer dient lo desgraciada que és sa vida. I que no pot fer ara altra cosa. A més, és això, que quan entres sembla que no puguis sortir, que sigui un pou. Quedar-te
empresonat amb aquell personatge que has creat, no? I que tothom espera que cada dia tu donis algú com dosis de felicitat als altres, perquè les seves fans, això es veia en aquest programa, esperaven cada dia que ella pengés alguna que allò els hi donava amb elles la vida, no?
I la família.
Sí, sí.
Al darrere, pressionat.
Sí, sí.
I per la gent que no viu d'exposar-se, però que tot i així sí que s'exposa a aquest aparador que tu deies, no? Individualitat, superficialitat, has comentat. Això ens dificulta les relacions i les connexions amb els altres?
Jo crec que sí. Que quan arribem a tenir aquestes personalitats més narcisistes que ara deies, que queden com cronificades, no? Al final, quan estan en les organitzacions, a les empreses, als llocs de treball, són gent que fan patir molt i destrueixen molt del teixit de relacions que hi ha allà dins. Per tant, és molt important que també en la formació, en l'educació dels nois i noies, també s'impregni un model de relacions humanes molt basades en el sentit de la solidaritat, en el sentit de, no, de la humilitat, de saber-nos finits, de saber-nos que som un col·lectiu que avancem quan estem junts. Individualment ens aboquem al control, ens aboquem a la por, ens aboquem... I, per tant, clar, és també com un voler deixar, bueno, deixar o que simplement es doni un tipus d'educació que posi en valor, no? Tot aquest sistema de valors que dèiem ara, no?
Si es fa aquesta aposta, al final entenc que aquests joves se sentiran més sòlids, més segurs, també.
Sí, sí.
Jo entenc que sí.
De tal, és claríssim. A més, ho veus.
Sí, sí.
Ara un exemple que m'ha vingut, no sé si ve a cuento o no, però hi ha moltes famílies que el càstig és deixar les pantalles, no? Quan castiguen els infants perquè no han estudiat, perquè els infants són capaços de dir: ai, m'he enfadat menys a casa meva, he tingut menys lios, i a més parlo més en el dinar. Però al cap d'un mes, que és el màxim que aconsegueixen no tenir pantalles, tornen a estar abocats. I ho han reconegut, que són diferents i que tot els hi ha anat millor. Però tornen a... És a dir, és aquesta perversió, no? És aquest no sortir d'un lloc destructiu, perquè els que més pateixen, en el fons, són ells. Sí, sí. Fan patir, però perquè ells pateixen horrors.
Doncs ara parlarem d'això, ja veureu. I aquí està movent els fils de tot al darrere perquè tornem a caure al pou.
Alguna recomanació?
Com sempre, avui també hem trobat materials que ens poden ajudar en l'acompanyament. Una excusa més per seguir parlant del tema, pel·lícules, sèries, com per exemple aquesta sèrie documental de Netflix.
I was the co-inventor of the Facebook like button.
I was the president of Pinterest,
Google,
Twitter,
Instagram.
There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin.
We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth.
A whole generation is more anxious, more depressed.
I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if
Això és el dilema de les xarxes socials, que al llarg dels més de 30 programes d'Escola de Família que portem ja ha sonat més d'una vegada. Per què deu ser?
És per que
estan molt presents les xarxes socials. El dilema de les xarxes socials evidencia que som un producte i els clients són les marques, i que les xarxes socials han contribuït a canviar el món i tenen un costat fosc, aquest flip que deia un dels entrevistats. Una generació més ansiosa, deprimida, que s'autolesiona, aquests són alguns dels efectes de les xarxes socials quan s'utilitzen de forma indiscriminada. I és que amb dades de 2023, si anem enrere, les dades ja existeixen, però cada vegada les xifres van en augment. De 2023, 3 de cada 4 nens de fins a 12 anys odien el seu cos per la influència de les xarxes socials. Quan són més grans, la cosa no millora. De 18 als 21, que podries pensar, ja estan més centrats, no? Doncs 8 de cada 10, entre 18 i 21 anys, s'avergonyeix del seu físic, que és aquest pou, aquests fils que hi ha al darrere del documental. Sentíem treballadors d'algunes de les grans tecnològiques que ens tenen enganxats tot el dia i que la gent està pensant, a vegades no sap que està treballant perquè caiem al pou. Pensa que està treballant per alguna cosa i quan se n'adonen alguns marxen com aquests protagonistes. Quin imant! És increïble.
Molt gran. És molt gran. És realment una manera de quedar enganxat d'una manera molt addictiva. No? Una, que, diguéssim, primer a visualitzar-ho contínuament, però després el que deies, l'efecte que té sobre tu tot allò que t'estàs menjant contínuament, no? Clar, jo veig, sobretot més amb noies, aquesta edat adolescent, que amb nois, que també cada vegada més, però nivells d'ansietat molt bèsties. I aquests comportaments que també se'n van, a més, a trencar molt els horaris, perquè molts cops no hi ha límit a la nit, per exemple. Continuen desperts visualitzant moltes d'aquestes, bueno, diferents TikToks, Instagrams, no? I això ho fan moltes vegades en comunitat amb d'altres companys que s'ho van comentant, i això us ho explico des del punt de vista dels que jo he conegut, dels meus alumnes, que t'expliquen com s'estan explicant o s'estan dient, oh, que la vida és una merda, i aquesta veus com fa, ella sí que té una vida bona, la nostra no val per res, i ens podem morir, no? Tot això, si després no va acompanyat d'una xarxa familiar de proximitat que sustenti bé tot aquest, no?, aquest batibull de pensaments que generen, és duríssim, no? I per tant, jo penso que aquí és clau el poder tenir com... no apartar-los d'aquest món, perquè és el que ells formen part, però tenir horaris marcats molt clars, que costa molt de posar a casa, no? De poder marcar i que després no hi tornin, perquè és un joc del gat i la rata moltes vegades entre els pares i els nois i noies, no? Però això d'una banda, no? Però també poder després fer reflexió amb ells, no? De què t'està portant realment, no? Estar contínuament veient una vida d'uns altres que sembla millor que la teva. Una mica com obrir preguntes, no? I fer reflexionar sobre tot allò que estan veient i què els està portant realment, no? Perquè moltes vegades és el buit el que hi ha al darrere, no? No sé.
Bueno, és que és frustrant estar idealitzant una cosa que no arribaràs.
Exacte.
Menys mal que no arribaràs, sí. Majoritàriament, no?
Exacte, sí, sí.
A mi em sobta moltíssim quan ells diuen que es tallen, sí, o que no mengen, o que es provoquen per no connectar amb les emocions. És a dir, connecten amb el dolor físic per no sentir, no sentir-se. I a més s'aïllen. O sigui, no viuen a casa, viuen a la seva habitació. Si es pot dir habitació, sí, sí, perquè en general hi ha un desordre extern, sí, que és imatge...
Del que hi ha dins, també.
Que hi ha dins.
Sí, sí.
També hi ha estudis que evidencien que reduir l'ús de xarxes socials millora l'autoestima corporal dels joves. Per això mateix que dèiem, no? Veuen un aparador.
I tant.
I moltes vegades allò que creuen que és real no és real, però no. També ens passa als adults. No sé, sí, si recordeu un anunci de fa un parell d'estius, era una família que estava en un pàrquing i el cotxe no li anava bé i crec que és ella que va mirar en l'Instagram i tothom està de vacances i ella es veu allà al mig del pàrquing amb el cotxe que no va i de cop contracta unes vacances, que era l'objectiu, eh? Si et vas comparant, sí, i tothom, sí, mostra un moment maco, sí, sí, del seu dia, en tot el dia tothom té bons moments.
I tant.
Gairebé sempre. Algun instant.
Exacte.
Però clar, competir amb, sí, infinitat de suma de bons, sí, moments, depèn de com t'enganxi, i potser si no estàs encara fet,
sí, vull, sí,
dir que és en aquell procés que estàs...
Que t'estàs fent.
Sí. Bueno, diuen que l'adolescència es passa molt diferent si fas un tipus d'activitat esportiva o que tens... Perquè això també sociabilitza, com
i
tu
tant,
deies, Teresa, no? Tenir un nucli de... d'escacs, de futbol, de ballet, de gimnàstica. És a dir, com que hi ha uns horaris, el que tu deies dels horaris a les famílies, a vegades costa molt, però si tens, sí, externament també alguna cosa que t'ho marca, no? Tens dos o tres dies d'entreno, després tens partit, després no sé què. I a més, amb aquests amics són els que surts, perquè amb els altres, que s'emborratxen, que surten a uns horaris que un esportista no s'ho pot permetre a l'edat en què has de ser bo com a esportista, no? Diuen que les nòvies i els esports salven moltes adolescències.
Sí, sí.
I la família com pot acompanyar el que tu deies?
Sí.
No els trauràs d'allà perquè tothom té un mòbil. El fem servir tot el dia per treballar, sí, sí. Per comunicar-nos.
De fet, el que les famílies ja fan des del primer dia que arriba el nadó a casa és anar establint hàbits, no? Aquests hàbits, en el fons, tenen aquest paper de poder després crear doncs, uns valors al darrere, un sistema de vida que s'han anat treballant, que no han vingut... Clar, un hàbit a vegades vol un esforç. I, per tant, el que fa el pare, la mare, la família, és acompanyar aquest esforç, perquè per un mateix a vegades tendiríem a lo fàcil, no? En la mesura que aquests hàbits, aquest dia a dia l'has anat treballant, després ja no és tan difícil, però avui parlava amb un amic que trobo que té molta raó amb això, que deia, diu, nosaltres ens hem esforçat molt perquè els nens mengin de tot, perquè els nens nostres ja els tenen preadolescents, no? Estiguin poc a les xarxes, diu, però en tant els hi donem una mica d'aquesta, ell em deia porqueria, no?, rient, volent dir, clar, també han de ser gent del seu temps, no poden estar... diguéssim, molts dels seus amics creen grups d'amics en el WhatsApp, no poden quedar al marge, per tant, també hi han de ser. Però és cert que si es puguin establir, no, pautes de funcionament a casa que han acabat sent hàbits, després de l'adolescència, que sempre te'ls voldran trencar i te'ls volen superar, és més fàcil que ells se sàpiguen moltes vegades autocontenides, segons què, no? Diguéssim que encara que no ho sembli, perquè sembla el contrari, l'adolescència el que fa és també, hi ha tota aquesta poda neuronal, no?, del cervell, però en el fons el que creix és la capacitat de raonament, la capacitat, no?, d'esperar la recompensa, és a dir, tot un seguit de coses que necessitarem en el món adult que es van posant en aquest moment de l'adolescència. Per tant, si tot el que és la base s'ha fet més o menys d'una manera ben feta, segurament que això serà tot molt més senzill quan arribin aquests moments, no? Però bé, és cert que no els pares en aquests moments tenen un paper més complicat del que podien ser els pares dels anys 80, que abans dèiem, no? Perquè ho han de fer amb una competència brutal al voltant de tots aquests altres artefactes que també estan dins de casa seva, no? Estan
però,
allà.
Llavors, les famílies també tenen una oportunitat, no? El que deia la Teresa, aquest raonament, aquesta capacitat de raonar, de poder parlar amb ells, de que, tot i que tinguin aquestes tentacions, poder parlar del que suposa, de com se senten.
Jo dic que les famílies hem d'estar. Ni ser, ni parlar, ni fer. Estar amb els adolescents. Perquè molts no deixen aquest diàleg, no? El que sí és que t'has de permetre seguir dient tot el que deia la Teresa ara. Segurament creiem que no fan cas, et diuen no m'entens, no m'escoltes, em ratlles, no? Però després són capaços de sentir-lo, parlar amb un igual i dir-li, escolta, mira, que no anirem aquí perquè em sembla perillós, que és el que tu li has dit i t'ha dit no.
Aquí hem de saber entendre els missatges xifrats, els adolescents et diran no em ratllis, ets un pesat, però en el fons t'estan dient també, t'ho estic dient a tu perquè sé que tu igualment m'estimaràs, continuaràs estant aquí encara que jo et digui això, no?
Llavors hi ha codi secret.
Hi ha codis que hem de saber desxifrar perquè...
Amagats.
Clar, sí, estan allà però per sota, no es verbalitzen però hi són. I certament, no? Jo, per exemple, una de les coses que em va sorprendre molt quan, recordo ara ja fa un parell de cursos, havia preguntat als alumnes d'una classe doncs, qüestions, relacions amb les famílies, no? Són els pares, la casa i tal, i tots tenen una veneració pels seus pares, o sigui, és brutal. Ara, la relació la millor en aquell moment estava pels aires,
sí.
I ben trencada, però tenen la família com un referent fonamental, vull dir això.
I a més, com no surten fins als 40...
Exactament. Conviuen molts anys, oi?
Sí, no poden estar sempre...
Exacte, sí, sí.
Batallant.
Sheriff, ¿recuerdas que Olive estuvo aquí el mes pasado? Que fue finalista en el regional de Miss Sunshine. La niña que ganó tuvo que renunciar a la corona. No sé por qué, algo de unas pastillas para adelgazar. En
nos vamos a California.
Abuelo, soy guapa.
Tú eres la chica más guapa del mundo entero.
No, no lo dices en serio.
Sí, estoy enamorado de ti y no solo es por tu inteligencia o personalidad.
Això és Petita Miss Sunshine, una pel·lícula del 2006, una joia que podeu trobar a plataformes.
Sí, me'n recordo molt d'aquesta pel·lícula.
Que ens mostra una família molt particular, hem de dir, aquí no tothom, podríem dir diverses coses d'ells, però ens centrarem en la filla petita, l'Olive, aquesta nena que sentia abuelo, que vol guanyar un certamen de bellesa, el Petita Miss Sunshine, que se celebra a Califòrnia, que ja heu sentit que tota la família va cap allà a la competició. La seva bellesa, la de l'Olive, diríem que no respon als cànons habituals d'aquestes trobades que fan creure a moltes nenes que només són boniques si tenen un físic concret. Diria que els concursos de bellesa infantil encara no han arribat a casa nostra, però no m'hi jugaria.
Masterchef,
sí, bé,
la
sí.
Voz, són... Amor Peques o no sé què.
Coses, sí, sí, que concursen amb altres habilitats. Però podríem parlar dels certàmens de bellesa d'adults? Però tampoc no. Ara ens centrarem en les criatures. Aquestes nenes que es maquillen, es vesteixen i es comporten com si fossin adultes. Els oients que ara estiguin pensant, ai, quina gràcia que facin això les nenes. Què els diríeu? Que pensin que no passa res, que és una cosa innocent.
Bueno, és abocar-los, no? És abocar-los precipitadament. Totalment. I a més amb el beneplàcit a unes tendències que es poden fer perilloses.
Jo també entenc que salten de cop certes etapes maduratives i sense tenir una xarxa de rescat a sota, no? Vull dir, molt, pot ser com en un moment una gran bombolla de... Imaginem que guanya o que està molt ben valorada, algú que hi pugui participar, però allò dura un instant o dura un res i després què passa, no? És...
De fet, hi ha una sèrie self-tape de dues germanes actrius, que sí. Van ser actrius al Polseres Vermelles quan eren joves i reflexionen justament sobre això, no? De què passa quan se suposa que et saltes una etapa de la teva vida.
Exacte.
Potser no hi ha concursos de bellesa, però tenim molts aparadors on tendeixen a comparar-se. TikTok, Instagram, BeReal... És possible donar un valor relatiu al que passa davant teu mentre fas scroll?
No.
Costa. No. Jo crec que aquí és on hem de tornar a apel·lar a tot el pòsit que es pugui dur de base. Sí. O sigui, contra més hagis pogut treballar amb valors, amb tot el que vol dir una vida saludable, més fàcil és relativitzar-ho, perquè realment sí que les trasbalsa en general veure que estàs molt lluny d'aquells cànons que tu estàs veient per allà passar, no? Però com totes les coses que a la teva vida no se't faran reals, n'hi ha que són així i no passa absolutament res, perquè tens salut, perquè tens intel·ligència, perquè ets un ésser complet i això ja té valor per ell mateix, perquè no hi ha ningú com tu al món més que tu, no? Tots aquests missatges han d'anar calant en tots els nois i noies que estan veient ara això i que es veuen com cridats a ser d'una determinada manera, no?
Tot i així, encara que rebin aquest missatge, quan mirin al seu voltant, es trobaran amb un munt d'adults, moltíssimes dones i cada vegada també més homes, que tenen més de 40 anys i no tenen arrugues, que es passen hores i hores fent esport i no només per estar sans, que els arribarà publicitat per terra, mar i aire, que els convidarà a canviar el seu aspecte físic. Com es poden gestionar tants inputs contradictoris? Sembla que vagis a contracorrent.
Bueno, abans amb la Teresa dèiem... havia certes etapes on havien rituals de passatge, fins i tot se'n deien, no? Ara no n'hi ha ni un. Els hem abolit, si estava malament ja està bé, però s'ha de substituir per alguna cosa. No els hem substituït per res. Llavors tu, des de que neixes, fins que et mores, pots anar amb jeans,
amb texans.
Amb Nikes, amb... O sigui, ni fisiològicament, perquè vols ser jove tota la vida, ni tan sols en l'aparença hi ha diferències que marquin que estàs madurant, que estàs creixent, que estàs passant d'etapes. Llavors, si això ja és així, imagina't a més, amb les fascinacions de mons que no són reals. M'ha fet pensar una mica en les persones amb autismes, no? De dir, la dificultat més gran és baixar-los del seu món i que els hi atraigui alguna del nostre. Doncs sembla una mica autístic tot el que està passant amb aquestes imatges i amb aquestes maneres d'idealitzar algo irreal, no? Sí. Algo...
Jo també tinc la impressió, de totes maneres, que al costat d'aquesta gran cultura de masses, no sé com dir-ho ben bé, d'aquest món que parlem ara, també a la vegada hi ha tot un altre bloc de gent com amb moltes ganes de reivindicar el contrari, no? Uh-huh. Vull dir, també hi ha una gran lluita per, no, diguem-ne, que siguin tractats iguals als diferents models de vida i de gènere que en aquests moments hi ha, molta gent que es rebel·la contra els cànons de bellesa i si sóc gorda, sóc gorda. Vull dir, és a dir, hi ha també a la vegada, no, una pressió molt forta, però també un sector de gent que se'n vol desvincular d'això, no? I suposo que...
I que està avalat per unes lleis, és a dir, mai hi ha hagut tants drets per totes les persones,
sí, sí,
del món mundial, com ara.
Sí, sí.
No? I, o sigui, hi ha 17 models de família acceptats legalment. 17 models de família. Mm. Abans en teníem un.
Sí, sí.
No? O abans, en una escola, en una aula... No? Havia un o dos que estaven separats, no? De famílies separades, i ara són un o dos de famílies juntes. És a dir, ha variat tant el que diem normalitat o el que diem, no? Aquesta originalitat d'aquesta família, amb 17 models de família diferent, ja no és original.
Doncs anem a fer un viatge en el temps, quan una protagonista, al principi, l'únic que volia era un príncep blau.
Había una vez una chica llamada...
Muriel. ¿Eres Muriel Heslop?
Su único sueño era casarse.
Yo seré la siguiente.
Pero faltaba un detalle. El novio.
Nadie va a casarse contigo, ni tan solo has tenido novio.
Muriel está en el paro.
Nunca llevas la ropa adecuada. ¡Estás loca! ¡Mantente alejada de nosotras, Muriel!
Muriel desea convertir sus sueños en realidad.
Voy a triunfar, mamá. Me casaré y seré muy famosa.
Antes debe descubrir quién es en realidad.
Eres mamada. Quédate conmigo porque yo también lo sé. Rhonda ha cambiado mi vida.
Ya lo creo.
Métete la copa donde te quepa, Tania.
La boda de Muriel és una pel·lícula del 94. Va ser un bombàs quan es va estrenar. La protagonista és la Muriel. Se suposa que és una neguet lleig que somia amb casar-se amb un príncep blau i ser feliç. I resulta que qui la salva i l'ajuda a adonar-se que és fantàstica és una amiga, la Rhonda. La família potser hauria de ser la primera Rhonda que tothom té a la seva vida. Qui t'ajuda, qui t'obre els ulls, qui et diu tu ets fantàstica, tu ets fantàstic...
A priori sí, el que passa és que ara mateix doncs, potser no sempre passa així, no? I potser això, acaben sent aquest primer coixí principal doncs, algú que tens en les amistats, no? Està clar que en el món, qui no ocupa, si un lloc queda buit, l'ocupa algú. I si no hi ha una família que s'ocupa d'algú, hi haurà algú que s'ocuparà d'aquella persona, des del punt de vista físic, emocional i tal, però... no és mai ben bé el mateix, no? Quan, diguem-ne, és la família la que està al costat, és un amor molt més incondicional que el d'una amistat de segons quin nivell, perquè pel mig hi poden haver altres interessos també, no?, en joc, mentre que se suposa, a priori, que el de la família és el més després, el més de veritat, és l'amor que entenem més incondicional, però bé, això també deu estar canviant molt, potser, en aquests moments, no?
No sé, hi ha una frase que sempre la tinc com... O sigui, no es pot no educar. És a dir, els nens miren, els nens escolten, els nens palpen, i per tant, per molt que tu no sembla que tinguis una funció educadora...
Sempre la tens.
La tens, perquè ells te miren, t'escolten, et veuen... I per tant, sí que la família és el primer entorn on passes més hores com a mínim i on hi ha aquest amor incondicional, no? I paulatinament es va ampliant, però sempre queda aquestes primeres relacions. Per exemple, es parla de vincles, que les pots fer amb amistats, les pots fer amb la profe, pots fer... Però l'aferrament, l'apego, es fa amb les primeres relacions.
I la forma com s'estimin els infants i joves ells mateixos, em refereixo a acceptar-se, a sentir-se bé amb ells, condiciona, creieu que condiciona com es relacionen amb els altres?
Absolutament, sí. Una persona amb una autoestima, no?, més o menys, diguem-ne, òptima, sol tenir relacions molt més saludables que el que no. Això, el que passa és que, bueno, cadascú amb les seves eines i en les seves circumstàncies el que intenta és poder surar el millor possible, no?, en el món que li toca viure. Però és evident que l'autoestima és una eina bàsica, una condició bàsica per poder tenir un benestar en la teva vida. Jo entenc que és així, no?
A les consultes psicològiques abans venien molt els hiperactiu, hiperparlador, hiperconductual, hiper... no? Els excessos. Ara el que preocupa a les escoles i a les famílies són les inhibicions, és els mutismes, els que s'aïllen, els que no tenen amics. O sigui, les famílies diuen, és que no té un amic. L'escola em diu que juga sol al pati. Això és el que més preocupa en aquest moment, perquè és més difícil de com arribar a aquesta persona. Quan
fas teatre és més fàcil rebaixar que no.
Sí.
Però tenim menys eines perquè ens donen menys, també, no? Tens sempre la por a passar-te, perquè és tan poca l'expressió, diríem, no?
Sí.
I hi ha etapes, i sobretot l'adolescència, en què la soledat aquesta és preocupant.
Sí. Sobretot aquesta pota del que és com es perceben a si mateixos des d'un punt de vista emocional, no? Perquè una altra cosa és com veus tu des del punt de vista jo em penso com sóc, però quan penso jo com em sento com sóc, diguem, jo em refereixo a aquest aspecte, sobretot l'adolescència és molt feble, és a dir, automba, és molt inestable, qualsevol petita cosa te la gira, no? Te la pot convertir en algú...
Ah, són etapes en què la identificació es fa per igualtat. Hi ha altres etapes en què l'original, el diferent, és el que es valora. Sí. Però hi ha etapes que jo sóc com tu o no sóc. I això influència moltíssim. I a les,
sí, del les, grup, vull formar part.
Sí. I vull anar més. A lo millor tens 3 o 4, però vols anar justament amb el que t'està dient
que, no.
que et rebutja. No?
Sí.
De la teoria a la pràctica.
Per saber com passen de la teoria a la pràctica a una aula, saludem a l'Helena Escudé, que és mestra d'educació infantil i membre de l'equip directiu de l'escola FEDAC Amílcar a Barcelona. Molt bon dia, Helena.
Hola, molt bon dia.
A l'escola teniu un projecte pensat específicament per educar la interioritat. Explica'ns en què consisteix.
Sí, aquest és el projecte Emmaús, és un projecte de les escoles FEDAC, emmarcat dins del nostre projecte Avui per Demà 2024, i és un projecte que pretén afavorir el desenvolupament integral de l'alumne i de la nostra comunitat educativa cultivant la intel·ligència espiritual, mitjançant les 3 dimensions de la persona, la dimensió mental, la corporal i l'emocional. I a més afegint aquesta quarta, diríem, que seria l'espiritual.
I llavors, què suposa, què passa? Què se suposa que passa quan es treballa perquè aquestes 3 o 4 dimensions vagin creixent i evolucionant?
Doncs mira, tot això, per posar-ho a la pràctica, s'enmarca dins d'un programa, d'educació de la interioritat i espiritualitat en el nostre alumnat. Aquest programa es basa en 30 minuts setmanals en el que cada sessió es treballa una tècnica de relaxació o una tècnica de meditació que ajuda que l'alumne connecti amb el seu món interior, amb el seu jo essencial, primer per conèixer-se amb ell mateix o amb ella mateixa, després per conèixer els altres, per crear vincles amb el seu grup classe i a més connectar-se amb el món, no? I amb aquesta tècnica en concret que fem servir en cada sessió, intentem que arribin a fer-se preguntes i així poder trobar eines que en un futur li ajudaran a descobrir el seu sentit de vida, no? Visualitzant el seu propòsit personal. Entre aquestes tècniques de relaxació i de meditació trobem la respiració, el moviment, ara ens estem atrevint amb el ioga, la meditació, mindfulness, sentits, energia, pregària, contemplació, veu, paraula... Són tota una bateria de tècniques que s'emmarquen dins d'aquestes dimensions que he comentat abans, no? El cor, el cos, el cap i l'ànima.
I com diries que reben els infants i joves, perquè crec que això és des d'infantil, sí, fins a batxillerat, aquesta mena d'oasi? Perquè, en principi, amb el que ens expliques no té res a veure amb el que t'imagines que passa a una aula.
No té res a veure, no té res a veure. Per això, per nosaltres aquest Emmaús no només és un projecte, sinó també és un espai, és un lloc de l'escola, un lloc ambientat amb una decoració zen, una decoració que t'aporta calma, que t'aporta pau, i els alumnes allà saben que 30 minuts a la setmana hi aniran i trobaran un moment de silenci. Això, òbviament, si ho han començat, perquè ens ha passat, això és un projecte que porta poc temps, però amb bons resultats, doncs al principi, i quan són més adolescents, més joves, doncs costa una mica perquè no tenen l'hàbit. Però tot aquest alumnat que ha començat a crear aquest hàbit des d'infantil, això ho tenen com una necessitat, t'ho demanen, ho necessiten, i són ells els que et porten a poder fer aquesta pràctica.
Helena Escudé, mestra de l'Escola FEDAC Amílcar, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest projecte Emmaús.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Estem a punt d'acomiadar-nos, Teresa i Yolanda. M'agrada perquè hem començat dient que fa milers d'anys es creia que cos i ment anaven per separat i sembla que cada vegada tenim més present que van de la mà. I que no només ho sabem, sinó que fem perquè passi.
Ara us explicaré una cosa que em va deixar perplexa. Estava en una conferència de neuroeducació i la frase era: el nostre cervell és paleolític. No ha evolucionat gens. Som nosaltres que l'estem estressant per tota l'estimulació. Però es necessitava el silenci i la lentitud, perquè si anaves ràpid se t'escapaven la sobrevivència, que era la rateta, el llangardaix, no? I si no anaves lent, no ho veies. I per tant, nosaltres quan entrem amb aquests moments, amb aquestes metodologies que pretenen justament donar valor al silenci i a la lentitud, és un entreno en què el cervell s'allibera, es flueix, es relaxa per acceptar tot ho altre que, com estem vivint aquí, no, el paleolític, també necessitem dur a terme. Però jo crec que aquestes metodologies el que fan és una espècie d'entreno que quan no estàs en aquella aula i en aquelles circumstàncies, algo queda que atrapes quan ho necessites.
Diria que tot i que hi hagi molts artefactes, tot i que a finals dels 70 ja es tendia una societat narcisista i sembla que seguim, tenim eines i si un té ganes sí que pot créixer en cos i ànima, no?
Sí, sí, claríssim. A mi em ve al cap una frase de la Maria Montessori que, com per acabar, per mi, no? Que diu, ella en aquell moment era, on te digui filla també pot ser filla, eh? Diu, recorda-li a la teva filla que el millor que pot fer amb el seu cos és fer-lo servir per moure la seva meravellosa ànima. Que també és una miqueta això, eh? La idea de que tots som un, no? De que tenim encara molt camí per fer perquè que hem d'anar cap aquí, no?
Doncs corpora sana, mente sana.
Exactament.
Doncs amb això ja podem acabar. Yolanda Vives i Teresa Terrades, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molt de gust. 1, 2, 3 i...
I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Beautiful, de la Cristina Aguilera, que ens recorda que no importa el que els altres diguin, que tu ets bonica. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.
So wonderful, the sun.